A l'agenda al detall, tot seguit us aproparem dues propostes per aquest cap de setmana. La primera l'anem a buscar a Sant Llorenç d'Hortons, on demà se celebra una nova edició del Biar, la Fira de Cellers, Artesania i Gastronomia, que descobrirem tot seguit de la mà de l'Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní, que ens espera ja amb l'alcalde de Sant Llorenç.
Sant Llorenç d'Hortons, com comentes, acull demà el Biart 2024 i per això hem convidat el seu alcalde perquè ens expliqui com anirà aquesta cita. Jordi Catalán, molt bon dia, com estem?
Bé, molt bon dia, molt bé, la veritat, molt bé i molt il·lusionat i esperant que el temps ens acompanyi amb la festa del Biart que fem aquí a Sant Llorenç.
Suposo que tot a punt ja perquè arrenqui demà aquesta nova edició del Biart, aquesta fira que marida a vins i caves ecològics o biodinàmics o naturals de quilòmetre zero i ho fa amb l'art en les seves múltiples disciplines, oi?
Correcte, correcte, tot a punt. Com sempre pot sortir algun imprevist, estem, ja dic, a expenses del temps. Si el temps ens acompanya, té de funcionar tot i té de rullar tot molt correctament, té de rullar tot bé.
Abans de començar a desgranar una miqueta la programació, aprofitem per parlar del Terracel, perquè està estretament lligat amb aquest Biart, oi?
Sí, la veritat és que aquest any hem fet una aposta. El Terracel, no sé si els oïdors saben de què es tracta. Es tracta d'una festa que es fa el 10 d'agost. I a dintre del 10 d'agost és una entitat, ara és entitat des de fa uns anys, que però ja porta molts anys enrere, que s'estava fent, i és on és on té una festa, al Terracel, on està representada la gran majoria, o gairebé tots els marges d'edat del municipi, de gent del municipi, des dels nens petits que comencen fent activitats dintre de l'espectacle, quan comencen fins la gent més gran, en aquest cas, que són fins i tot pirotècnica, amb el que fins i tot hi participo jo, ja que ja tinc una edat. Vull dir, les marges d'edat estan des dels nens més petits fins a una edat ja, com aquell que diu, fins a la jubilació, participen en aquesta festa. I el que s'ha volgut fer és que, primer, donar una mica de coneixement d'aquesta festa amb un acte que no és el seu, però que aprofitant aquesta fira perquè es vegi, i a més amb la intenció de donar a conèixer també els gegants i sobretot també buscar gent que ens ajudi i ens doni recolzament, perquè els gegants, tant aquí a Sant Llorenç com altres municipis propers, falten gent que ens doni suport, ajuda a poder participar en aquestes sortides que fem en altres municipis i fins i tot en el nostre propi municipi, i que ajuda a que aquesta, diguéssim, els gegants, que és una de les parts del Terracel, doncs que es vagi exportant al resta de municipis de Catalunya.
Jordi, fa 13 anys de la primera edició del Biart i no sé com ha anat evolucionant aquesta cita.
Doncs sí, correcte, com bé diu, són el tercer any que es fa, i la veritat, aquest any s'hem superat tot el que són tant de vins com de parades d'art. Hem superat en llarg el dels altres. Serà, en aquest cas, la fira més gran que s'ha fet fins ara.
Si et sembla, com que teniu una programació molt extensa, la repassem una miqueta.
Correcte, endavant. Nosaltres, com nou consistori, hem volgut mantindre el que és el Biart, l'essència del Biart, que en aquest cas, com has dit en el pròleg, al començar era vins propers, vins de proximitat, cellers i en art, la part de l'art, que per això es diu Biart. I el que sí que hem volgut donar protagonisme a la gent del poble, bàsicament, que en altres, potser abans agafàvem altra, potser altra gent més de fora, i el que hem volgut és donar protagonisme a la gent que tenim al poble i que ens pot donar un valor afegit a aquesta festa. Per exemple, tenim dues exposicions, unes exposicions de la gent que fa quadres, que tenim una quantitat de gent important dintre del municipi que fa aquests quadres, que tenen l'art de pintar, i serà una exposició oberta en el mig del carrer, del carrer Major. Val? Uh-huh. Llavors, que amenitzarà i il·lustrarà una miqueta aquest art que fan aquest col·lectiu de gent pictòrica, i que ens ajudarà a poder veure. I també una altra exposició, que és dels caminaires. Des de fa anys hi ha un col·lectiu que es va formar en el seu moment per ensenyar a la gent nouvinguda del poble tot l'entorn que tenim. I dintre d'aquest entorn, una de les caminades que es va fer va ser una caminada pictòrica, de fotografia, i ara aprofitem aquest dia, aquest viar, per fer la demostració d'una fotografia de cada un dels que va participar en aquella caminada, i la veritat és que ens il·lustra molt valors que nosaltres a vegades no veiem i que la càmera fotogràfica l'agafa, no? En aquest cas serien les dues exposicions que hi ha. Comencem el viar amb una passejada pels carrers de Sant Llorenç del poble, explorant la història de la terra. És molt curiós perquè vivim en un municipi que tenim un valor geòleg de pedres, de restes de pedres d'altres llocs, d'altres emplaçaments, fins i tot de fora d'aquí Catalunya o fora d'Espanya, que venen exportades i que s'aporten a les façanes de les cases, que s'aporta al carrer, i nosaltres no li donem cap valor. I en aquest cas comptem amb també un veí del poble, que és un geòleg, en aquest cas el Carles Martín, que ens explicarà abans de començar el que és el viar, més que res perquè no faci calor i que sigui molt una entrada a fer aquesta visita per l'entorn del poble, que també ens enriquirà i ens donarà a conèixer coses que desconeixem del poble. Tenim sis tallers, alguns d'ells enfocats, alguns d'ells cap als nens i uns altres cap a gent molt més grans. Tallers, com el que has dit abans del Terracel, que és amb els gegants, un taller de swing, que ensenyaran a la gent a ballar swing, i després hi haurà un concert de swing també que anirà lligat, un taller de ceràmica, amb un nucli aquí proper del poble, un nucli que també és de Sant Llorenç. Hi ha una ceramista bastant reconeguda i que fa, en aquest cas, unes ceràmiques que ens aportarà aquest valor i el saber fer i la seva feina dintre del que és el viar. Després tenim un taller infantil d'estampació, també tenim un altre taller infantil de titelles, i en aquest cas repetirem aquest taller de ceràmica tant al matí com a la tarda, per això us he dit sis, que en realitat serien cinc de tallers que ens aportarien perquè la gent pugui estar, no només la gent disfrutar de les parades i això, sinó que tingui un valor afegit amb aquests tallers. Tenim tres actuacions de música en diferents formats. La gran és la que acaba a les 9 que comença a les 9 de la nit i que acaba sobre les 11. I després hi ha altres durant tot el dia, un altre tipus d'actuacions. I com a últim, per dir, seria lo típic, si nosaltres presentem uns vins i venen uns cellers, com a mínim fer les cates i que et doni l'oportunitat de poder-les provar. I en aquest cas fem una cata al matí, que seria de vins, i a la tarda seria d'escumosos.
Déu-n'hi-do.
Seria una miqueta així, a grosso modo, tot el programa.
Tot molt, molt rodó, i a més, propostes per a totes les edats i per tots els gustos, també. Veiem, òbviament, molta representació dels productes de la terra, molta música i molt d'art, per tant, un maridatge perfecte. Convidem a tots els nostres oients, si et sembla, ja per acabar, a que vinguin, et deixo el micròfon i perquè els convidis a venir a gaudir del viart.
Sí, bueno, jo des de Sant Llorenç i com l'alcalde us convido a que vingueu i participeu amb aquesta festa, una festa al viar, que en aquest cas és una festa de poble, exportable a tots els pobles veïns, i que ens donarà, ens dona, si el temps ens acompanya, ens farà gaudir d'un dissabte que comencen activitats a les 9 del matí i que acabaria a les 11 de la nit. Ja et dic que des d'aquí a Sant Llorenç estaríem contents de que poguéssiu vindre i poguéssiu gaudir d'aquesta de festa de Viart, del Viart, concretament. I moltes gràcies per l'entrevista.
Doncs aquí ho deixem. Jordi Catalán, alcalde de Sant Llorenç d'Hortons, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Penedès en Xarxa presentant aquest Viart 2024 i que vagi molt i molt bé aquesta cita.
Moltíssimes gràcies i que per molts anys la puguem celebrar i que segueixi creixent.
Penedès en Xarxa. La gent del detall abandona l'Alt Penedès i se'n va fins al Baix Penedès, i és que el Vendrell, en el seu programa del temporada, aquest diumenge teniu l'oportunitat d'escoltar un concert molt especial. Per saber-ne més, tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Laia Batlle.
Qui tenim ara mateix a l'altra banda del telèfon és el Francesc Minguella. Ell és el director de la contraorquestra i el coorganitzador d'un espectacle que ens presentaran el proper 28 d'abril al Teatre Àngel Guimerà. És Lapis Simfònica. I avui doncs, hem volgut parlar amb ell perquè ens expliqui de què anirà aquest concert. Francesc, què tal? Com estàs? Benvingut a Domenys Ràdio.
Hola, molt bé. Moltes gràcies. Molt content d'estar aquí.
Doncs mira, primer de tot, Francesc, m'agradaria que ens expliquessis què és Apis Simfònica. Què veurem el 28 d'abril?
Doncs mira, Apis Simfònica és un concert que portem molt de temps preparant. Ja fa un any que feien les primeres trucades i que és una fusió de la contraorquestra, que és una orquestra que tenim a l'Escola de Música Contrapunt, amb el grup La Tresca i la Verdesca, que és un grup que fan música familiar, és a dir, per tots els públics, i posant una mica d'èmfasi en la part infantil i tot plegat. I és un concert que tenia moltes ganes de fer, perquè fa uns quants anys que en vam fer un amb ells, així que ens vam començar a conèixer i ens va agradar molt. El volíem repetir, però llavors va arribar el Covid i no ho vam poder, i va temps que teníem ganes de repetir-ho. I ara hem preparat aquest Apis Simfònica per veure si ens tornem a ajuntar i seríem una moguda encara més grossa.
Home, la moguda us sembla grossa perquè amb la contraorquestra, la Tresca i la Verdesca, i què hi veurem? Què podrem escoltar?
Doncs mira, hi veurem un seguit de cançons del grup de la Tresca i la Verdesca que s'han seleccionat expressament per aquest concert. S'han fet arranjaments també expressament per l'ocasió per a l'orquestra simfònica, i aquesta serà la formació, l'orquestra simfònica de gran format. Ells tres, els de la Tresca, que estaran cantant i participant de l'espectacle. I, a més, hi hem incorporat un cor de nens i nenes, també alumnes de la Contrapunt. I, a més, com que encara ens quedava petit, també hi haurà dues ballarines, aquestes de l'Escola de Dansa de Pineda de Mar, que ballaran un parell de cançons.
Clar, Francesc, de quanta gent estem parlant que veurem dalt l'escenari?
Doncs mira, ara hi ha bastants encostipats corrent, però si tothom està bé, podríem arribar a 100 persones sobre l'escenari.
Això
si
és
no, poc em faltarà.
Això és una cosa que potser des de l'Escola de Música Contrapunt o la pròpia contraorquestra no s'havia fet mai, no?
No, tanta gent no l'havien posat mai sobre l'escenari. Hem fet coses grosses, hem fet coses diferents, de vegades sempre intentem tenir idees una mica, doncs, coses curioses, innovadores per anar fent, hem fet concerts amb el públic barrejat amb orquestra i coses així. Però no, una cosa tan grossa, amb tantes parts que col·laboren i participen, i fins ara pràcticament 100 persones, no ho havíem fet mai. No.
Dintre, per exemple, de la contraorquestra, quin perfil de músics forma part d'aquest projecte? I també, com comentaves, no? Nens i nenes que cantaran, però el que és la contraorquestra com a tal, quin tipus, quin perfil de músics hi trobem?
Doncs mira, la contraorquestra neix una mica de o la necessitat o la voluntat, no sé quina seria, o una combinació de les dues, d'oferir un espai on gent que ja porta uns quants anys tocant l'instrument pugui tocar així d'una formació més gran i fer concerts xulos i coses així una mica de gran format, però que no sigui tan exigent com és, per exemple, una classe de l'Escola de Música, que és cada setmana. No? Llavors, nosaltres funcionem fent un assaig al mes, de manera que és més fàcil per la gent muntar-s'ho en cap de setmana, i està passat així perquè el perfil de músics és des d'alumnes de l'escola o no que estiguin a l'ESO, segon, tercer d'ESO, depèn una mica de cada cas, fins a adults, també alumnes de l'escola o no. Hi ha alguns professors de l'escola involucrats que ajuden a tirar endavant el projecte. I després hi ha tot un seguit de gent de la comarca que potser fa 5 anys va acabar de fer el grau mig i ara tenia l'instrument allà a la funda i vam pensar que fent això doncs, potser podíem venir a tocar. No? O sigui, és dir, una mica, l'objectiu és ajuntar tots aquests perfils, gent que fa 5-6 anys que toca, o gent que potser fa 5-6 anys que no toca, però que havia tocat molt abans, ajuntar-los, que estan tots aquí a la comarca, i poder fer música. Doncs.
Francesc, ens pots explicar una mica com han sigut els assajos abans de... els assajos per preparar aquest concert que veurem el 28?
O sigui, nosaltres sempre fem això, un assaig al mes, per intentar que no sigui supercompromès per la part de l'orquestra, però és que hi ha hagut alguns assajos extra aquesta vegada. Vam fer un assaig jo amb els de la 3, que per preparar una mica tota la moguda, a part d'òbviament reunions i trucades i preparació i sessions de fotos i tot això. I llavors també hem fet assajos extra amb el cor, no? Perquè és una part així afegida que normalment no la posem. Ells ho hem preparat a la classe de l'escola de música, però després hem fet també un parell d'assajos. Llavors ja portem unes quantes setmanes que setmana sí, setmana no, estem fent un assaig i la setmana següent descans. Hem anat a Pineda a assajar perquè també col·laborem amb l'escola d'allà i amb l'escola de dansa d'allà. Hem fet molt de moviment, en aquest cas ha sigut molt de moviment, i bueno, cada assaig anàvem avançant, que en tasques pendents pel següent i vas fent mica en mica.
Francesc, m'agradaria preguntar-te què hi juga el rusc aquí, perquè en l'explicació d'aquest api simfònica veiem que el rusc està en negreta com una cosa important, no? O com un fil conductor, potser.
Sí, no donaré tots els detalls perquè qui vulgui saber doncs pot venir al dia del concert, però sí, una mica l'eix central d'aquest espectacle és la idea del rusc, de com funciona un rusc, de les funcions que fan els diferents tipus d'abelles durant el dia, què fan al principi, què fan al final, com treballen, com descansen. S'ha jugat una mica amb la dramatúrgia seguint aquesta línia, perquè t'has fet la verdesca, doncs pel nom ja es pot deduir que sempre segueixen una mica a nivell de trets o a nivell d'imatge aquesta idea de les abelles. Llavors hem ajuntat i la idea és que no sigui només un concert que anem fent cançó, 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 sinó que ja tot té un sentit, hi ha una dramatúrgia, hi ha un fil conductor i al final hi ha una idea unitària del concert, que és quan és sempre més maco. Al final és un espectacle, no? No és un concert de cançons i prou, sinó que és tot un espectacle amb moltes parts.
A qui va dirigit aquest espectacle?
Sí, és un concert familiar que vol dir que no està fet especialment pels nens, però és indicat per famílies amb nens. També atractiu pels adults, pels joves, per tothom que vulgui. Hi ha cançons de tot tipus, a més, n'hi ha de més que són més modernes, algunes més tranquil·les, però és especialment indicat sempre si hi ha famílies que... música de la Tresca, i a més és ideal perquè és un nou format i un nou espectacle, música que ja coneixen, i sempre és molt interessant.
I què ha suposat per la contraorquestra poder doncs, fer per segona vegada aquesta col·laboració amb la Tresca i la Verdesca?
Doncs estem molt contents d'haver-ho pogut fer, perquè quan la vam fer l'últim cop ara fa 5 anys, l'orquestra no portava gaire anys en funcionament, era molt més petita, encara estàvem una mica a les beceroles, no? I ara, doncs, bueno, encara ens falta molt camí per recórrer, espero, i moltes coses per aprendre, però està més consolidada, a nivell musical ha pujat una mica, la plantilla és més gran, a nivell d'organització i planificació anem amb més temps, ja sabem més què volem fer, quan ho volem fer. Llavors, aquest concert és alguns podrien dir que és repetir l'últim concert, però no té res a veure, no? Han pujat molts nivells per part nostra, i a més, en aquest cas, estem dins de la temporada del TAC, del Teatre Àngel Guimerà, que estem molt contents que s'hi portat amb nosaltres.
I a tu, com a director de la contraorquestra i també una mica com a ideògraf de tot aquest espectacle, què t'ha suposat? O com et sents ara que ja està a punt doncs, de veure la llum?
Doncs ara, potser una mica nerviós, però sobretot ara començo ja a estar tranquil, perquè realment quan ja fas l'últim assaig i ja està tot encarat, la feina ja pràcticament està feta, no? Ara queda l'última empenta i, òbviament, els concerts, que és la culminació de tot i és el més important, però hi ha més intensitat. Potser fa 3 mesos, el gener, febrer, quan començàvem a fer els primers assajos d'això, parlant amb la Tresca, parlant amb els que havien de ballar, tota la moguda, ha sigut més estressant i he hagut de posar més energia, diria jo, fa uns mesos que ara, que ja ho tenim bastant, bastant encarat. O sigui, ara sobretot hi ha ganes d'ensenyar el que hem pogut fer, sempre sabent que és una orquestra, doncs això, amateur, no? Hi ha alguns professionals, però molta gent amateur, però que creiem que el que oferim és molt maco i interessant i amb ganes de poder-ho mostrar.
Aquest concert es farà el 28 d'abril a les 6 de la tarda al Teatre Àngel Guimerà, però teniu una segona data, no?, per aquest concert també? És a dir, que qui es quedi amb ganes el diumenge 28 que no pugui venir, té una altra opció.
Doncs sí, només s'ha d'agafar el cotxe o el tren i pot anar cap a Pineda de Mar, que farem el concert la setmana següent, el dia 4 de maig, també a les 6, farem el concert allà. Ja no queden gaires entrades, sobretot allà, o sigui que si algú veu que no pot el dia d'alta aquí vol anar allà, que s'ho miri ràpid, però sí, farem aquests dos concerts, que sempre també ens agrada, doncs, ja que tota la moguda, tota la preparació, poder fer com a mínim dos concerts d'aquests espectacles grans, tant perquè l'orquestra pugui gaudir-ho un parell o tres de cops, com també per de cara al públic, que ens agrada molt, que pugui venir gent a veure i a disfrutar-ho amb nosaltres.
I per últim, Francesc, només ens queda que convidis doncs, a tothom qui es pregunti, ostres, doncs mira, no sé si anar-hi o què, què es perdran si no, o què ens perdrem si no venim a veure-ho?
Home, es perdran una cosa que no passa molt sovint, com a mínim, això segur, perquè aquí ens hem unit molta gent i el sol fet d'unir-se molta gent no és fàcil, no? Però alhora crea un producte únic. De fet, és tan únic que més endavant, ostres, és molt complicat, no? Perquè hi ha tantes peces amb aquest puzzle que és difícil de repetir. Llavors, no sé si tornarà a passar aquí gaire temps. Jo crec que és molt interessant, també. Sempre un concert d'una orquestra professional és molt xulo, però també té molta màgia i és molt especial un concert d'una orquestra així, amb diferents perfils que s'ajunten i fan la mateixa cosa. És molt maco. Amb el cor aporta molt, el ball, la tresca, la dramatúrgia, tot l'aspecte de llum i de so. Realment hem posat molta il·lusió i creiem que tothom que vingui ho podrà gaudir.
Doncs Francesc Minguella, director de la Contraorquestra i coorganitzador d'aquest espectacle que es podrà veure el 28 d'abril a les 6 de la tarda al Teatre Àngel Guimerà, l'API Simfònica. Moltíssimes gràcies per explicar-nos el projecte i molt d'èxit.
A tu moltes gràcies. Ens veiem allà.
He trobat del 2010 un m'enamorat de tu que mai no va passar de mitja tràquea. I de l'any següent aquell es pot saber què has fet quan em vas dir ara toca tu deixar-la.
Són les paraules que triem no dir i que donen nom al nou àlbum dels Amics de les Arts. Ells ens conduiran fins 10:45 al flash informatiu.
Sopar, presentació, servim el vi, em clava els ulls i em diu així de què treballes. I jo penso sóc artista, però sóc fatalista. Tinc por que rigui, s'aixequi, se'n vagi. Faig pur equilibrisme. Dic emprenedor, un toc idealista. Que interessant. He descobert un lloc en un racó del pit, l'abocador del cor, on cauen les paraules que triem no dir, que m'han just abans de pronunciar-les, de pronunciar-les.
Del 2014 he triat un blanc de blancs, arribo a casa i queda clar, no m'esperaves. Ni tu ni aquell paio que no du la part de dalt, que cantusseja dins la cuina sense haver-se n'adonat.
Sóc tan idiota que la paraulota que escopiria l'aturo, l'empasso i encara em foto a riure. Dono mitja volta, surto cap a fora i aquí no ha passat res.
He descobert un lloc en un racó del pit, la boca del cor, on cauen les paraules que triem no dir, que m'han just abans de pronunciar-les, de pronunciar-les.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 10:45. Comencem aquest flash informatiu explicant-vos que l'Ajuntament d'Olèrdola manté avançades les gestions per millorar la cobertura de telefonia mòbil al municipi. Millorar la cobertura de telefonia, doncs, és un dels propòsits que s'ha fixat l'Ajuntament d'Olèrdola en l'àmbit de les noves tecnologies. Amb aquest objectiu es disposa d'un estudi que detalla mancances de cobertura i avalua mesures per assolir aquesta ampliació de serveis. Per tractar-ho, aquest dilluns, l'alcaldessa i regidora de comunicació, Fina Mascaró, es reunia amb Marcel Escuder, cap de l'àrea de telecomunicació digitals del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat. L'alcaldessa ha assenyalat que s'havia tractat la possibilitat des de la Generalitat de poder incentivar a operadors perquè instal·lin al municipi la infraestructura necessària per millorar de manera substancial aquesta cobertura. Mascaró es mostrava, però, prudent, però valorava que aquesta línia d'actuació pinta bé i podrà donar resultats. En aquest àmbit de les noves tecnologies, cal destacar que una empresa contractada per l'Ajuntament ja està executant l'obra civil que ha de permetre als operadors instal·lar cable seguint el recorregut de l'eix Rossend-Muntaner de Sant Miquel a Sant Pere Molanta. L'Ajuntament de Calafell ha anunciat mesures de tot tipus per controlar la velocitat als carrers del municipi davant l'increment d'atropellaments que s'estan produint. L'any 2023 n'hi va haver 2,5 vegades més que l'any anterior, de 7 a 18. Tot i que cap va ser mortal, l'Ajuntament considera preocupant aquest increment. Una dada afegida per la preocupació és que el 78% dels atropellaments de l'any passat van ser a passos de vianants. En aquesta línia, la policia local ha reforçat els seus controls contra l'excés de velocitat, altres infraccions i conductes que posin en perill els vianants. Aquesta passada Setmana Santa, en concret, ha realitzat una campanya que s'ha saldat amb 33 denúncies interposades. Entre altres qüestions, s'ha vigilat el respecte als semàfors en vermell i a la preferència de pas dels vianants en els passos senyalitzats. Cal dir que 27 de les 33 denúncies s'han posat a persones conductores de vehicles de mobilitat personal. Com avançàvem aquest dilluns, l'oferta de cicles formatius presenta novetats a l'Alt Penedès de cara al proper curs. A Vilafranca, l'Institut Milà i Fontanals incorpora el cicle formatiu de grau mitjà de guia en el medi natural i de temps de lleure. D'aquesta manera, el centre vilafranquí completa la seva oferta d'estudis de formació professional vinculats a l'esport i es converteix en referent d'aquest àmbit al Penedès. El Milà també incorpora pel proper curs els ensenyaments d'arts escèniques de grau superior de tècniques d'actuació teatral que dona continuïtat als seus batxillerats, artístic i d'arts escèniques. El Milà també té oferta d'ensenyaments d'AFP de la branca sanitària amb el cicle formatiu de grau mitjà de cures, auxiliars d'infermeria i el superior de documentació i administració sanitàries. D'altra banda, a Santa Margarida i els Monjos, l'Institut Alfoix estrenarà el cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa. També en aquest centre s'impartirà el pla de transició al treball per a joves sense l'ESO d'auxiliar de vivers i jardins que substitueix el d'auxiliar de manteniment i reparació de vehicles de mobilitat personal. La tendència que segueix el Departament d'Educació és concentrar els estudis i especialitzar els centres. I per acabar, us apuntem que en resposta a les necessitats de mobilitat dels usuaris i usuàries de Gelida, l'Ajuntament ha aconseguit una ampliació del servei de transport públic Busfuni, facilitant una millor connexió entre el nucli urbà i l'estació de Rodalies de Renfe. Després d'una revisió de les necessitats de transport a Gelida, s'ha decidit afegir dues noves expedicions del Busfuni de dilluns a divendres que facilitaran el trasllat dels usuaris i usuàries que arriben amb els darrers trens de la nit a l'estació de Gelida. Aquesta iniciativa respon a les peticions i reclamacions rebudes per part dels usuaris i usuàries de Gelida i reafirma el compromís de l'Ajuntament amb la millora dels serveis de transport públic, garantint una opció per als gelidencs i gelidenques que depenen de la connexió amb el sistema de trens de Rodalies de Renfe.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15. Al món del treball avui volem posar el focus en l'acomiadament, en els canvis que proposa la ministra de Treball, Yolanda Díaz. Així que saludem el nostre expert, l'assessor laboralista Miquel Rossó.
Hola, molt bon dia.
La ministra Díaz està decidida a fer un tomb a la regulació de l'acomiadament i ha llançat diverses iniciatives sobre la taula.
Sí, moltes d'aquestes iniciatives Una d'elles, sobretot, és la que va iniciar també UGT i Comissions, la que van portar en el Tribunal Europeu, una situació per la qual s'intenta que els treballadors puguin tenir una indemnització major de la, o una indemnització adequada en funció de la seva situació personal més enllà dels 33 dies que marca la llei, no? Aleshores, què passa? Que en aquesta regulació, que la... aquí el tema de la qüestió està que el Comitè de Drets Socials de la Unió Europea considera que són els que van, estem nosaltres més o menys una mica obligats a tenir en consideració aquestes resolucions, pese a no ser vinculants. Aleshores, què passa? Que en aquest comitè estudien i valoren que, o van determinar que les indemnitzacions que paga Espanya per acomiadament improcedent, és a dir, acomiadament sense causa, són una mica insuficients, no? Aleshores, que s'haurien de millorar. Aleshores, el que intenta ara fer Yolanda Díaz en aquest sentit és que els acomiadaments, en lloc de buscar-li que tinguin una major quantia, passada, per exemple, de 33 als 45 dies per any, pues que hi hagi un tema més personal de cara en funció de les condicions del treballador. I, per exemple, pues que es tinguin en compte pues, qüestions com l'edat, nombre de fills, durada del contracte o situació socioeconòmica del treballador. Això, des del punt de vista de les empreses, provoca una inseguretat jurídica per quan no saps exactament quina quantitat és que li tenies que pagar a un treballador. S'ha de tenir en compte que sí que és cert que hi ha moltes vegades que les empreses poden fer acomiadaments i aquests, un cop entrats un cop celebrat la vista, poden ser reconeguts improcedents per falta de causa o per algun defecte formal, d'acord? Doncs clar, en aquestes situacions que ens trobem ara, seria molt difícil de quantificar per les empreses quin seria l'import real que tindria dret a cobrar aquest treballador. Amb el perjudici que personalment opino que de la mateixa forma que s'ha intentat que la prestació de maternitat de les dones s'equiparés la dels homes per evitar un tracte de diferenciació a l'hora de la contractació, podia provocar que aquestes situacions personals que incrementessin els acomiadaments suposessin una discriminació a l'hora de contractar aquests tipus de treballadors, no? Que siguin els més beneficiats de crear un acomiadament.
Què parlem de pares i mares de família?
Sí. Pares i mares, situació econòmica de personal de casa, si tens càrregues familiars, si no les tens... Evidentment, la meva opinió és que si l'acomiadament realment no s'ajusta a dret i el perjudici causat pel treballador és molt greu, que aleshores que no ens trobessin només amb una indemnització de 33 dies, però que els jutges poguessin valorar una indemnització major per intentar de ressarcir el dany causat al treballador. Això ve per una sentència que es va fer bastant famosa aquí a Catalunya pel fet de que una empresa, després d'haver traslladat un treballador d'un país llatí al territori espanyol, al cap de 2 mesos el va acomiadar. I clar, el treballador va tenir que fer el trasllat, es va quedar sense prestació, es va quedar sense res. Llavors, clar, el TSJ a Catalunya li va donar dret a tenir una indemnització major pels perjudicis ocasionats, perquè tenint en compte que no ha treballat ni un any, la indemnització era irrisòria, no? Aleshores, per determinats situacions, no ho trobo que el jutge no ho pogués valorar. Ara que s'extén...
Com a norma general, no?
Exacte, que s'extingui com a norma general, ho trobo molt, molt complicat per cada les empreses, perquè les empreses també tenen uns elements objectius i a vegades els jutges no els han apreciat de forma correcta, no? Molts cops també tens que anar a recórrer, tens que anar al TSJ o al Suprem, no? Aleshores, no totes les empreses fan acomiadaments sense causa.
Quines altres mesures hi ha sobre la taula?
Una de les altres mesures que proposa la ministra de Treball és endurir o reforçar les causes de l'acomiadament objectiu de 20 dies per any, sobretot el que s'estipula com a causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives.
Això què vol dir?
Això vol dir que una empresa que ara té un descens de la producció, val, pues pugui, o un descens de ventes, per exemple, pese a no estar en beneficis, pugui acomiadar algun treballador. Mal. Això no és tan fàcil, perquè les proves han de ser actuals o previstes, també determina la llei. Però que també venen a manifestar que quan tens un descens important de la facturació, això què vol dir? Que potser una empresa està en beneficis, però ja està veient que està començant a tenir pèrdues importants i pensa que tanqui l'any amb pèrdues, mal, pot tancar l'any amb menys beneficis, però ja s'evidencia que la tendència econòmica de l'empresa és negativa. Val. Aleshores, què passa? Que ara en aquest sentit es podia acomiadar. tu pots tenir beneficis, però com tu veus que l'import net de la xifra de negocis o les teves ventes o els teus ingressos van descendint en comparació amb els anys anteriors, doncs tu, com a previsió, ja pots començar a acomiadar pese que tinguis un benefici.
No parlem d'ERTOs, parlem d'acomiadaments.
Sí, sí, acomiadaments. Bueno, també aquesta situació econòmica també és viable també per als ERTEs o ERES i tot el que vulguis. I clar, la Yolanda el que considera és que s'ha de reforçar perquè no hi hagi abusos en aquesta pràctica. No? Jo amb això tampoc no estic molt d'acord perquè les empreses també, evidentment, hi ha èpoques, passem moltes èpoques en les que depèn molt de la situació exterior o interior també, i aleshores ens trobem moltes vegades que empreses que potser tenien un client que li facturava moltíssim, aquest client l'han perdut. Aleshores, clar, tens que reorganitzar la plantilla, no pots tenir una estructura de 100 treballadors si has perdut un client, per exemple, que te donava feina per al 100 i et quedes amb un que et queda amb 50. Pues claro, pese a que l'any anterior hagués acabat amb beneficis, no significa que l'any previst o l'actual puguis acabar amb pèrdues. Aleshores, claro, és una situació també que ho trobo una mica arriesgat, que es vulgui endurir, bueno, que s'endureixi. O sigui, al final el que es té en compte en aquests acomiadaments també és la proporcionalitat de la mesura. És a dir, si els jutges també valoren no només les causes formals, que les ha de requerir qualsevol acomiadament, la causa també que dona lloc a aquest acomiadament i explica el fet causant, i després, posteriorment, hem de tenir present també que té que ser proporcional. És a dir, si tens una plantilla de 100 treballadors i perds un client que només et porta 10.000 euros a l'any i fots fora el 100, doncs és desproporcional per molt que vulguis. No? Aleshores, no crec que se tingués que matisar gaire amb aquest aspecte. Tindria que també, per mi, tenir llibertat a les empreses per poder fer circular acomiadaments o suspensions temporals una vegada tinguéssim la situació econòmica productiva d'aquell any. És com ara Freixenet, que ha presentat un ERTE brutal. Però això no crec que ho hagi fet perquè li ha sortit d'allà fer-ho, per tenir més beneficis. Ho ha fet com una situació, imagino...
A causa de la sequera.
A causa de la sequera.
Baixa de la producció.
Que tampoc ho he llegit gaire, no sé si és cert o no, però no crec que tampoc estiguin dient moltes tonteries en aquest sentit. Aleshores, clar, si tu compromets que les empreses no puguin preveure aquesta situació econòmica negativa i anticipar-se per poder acomiadar, també ho trobo que és un perjudici que poden causar i més mal a les empreses, no? Perquè com ho treus? Què fas amb aquesta sobrecàrrega de treball? Què fas? Clar, et queden poques vies, via laboral. O despenjar-te del conveni col·lectiu i pagant salut dels treballadors, o bé agafes i fas un ERTE o un ERTO, o el fas de suspensió perquè els treballadors no compareixin al lloc de treball i vagin cobrant l'atur, o bé fas una reducció de jornada i que vagin simultanejant l'atur i el treball, no? Però és que amb moltes, encara que facis ERTOs i ERTOs, la situació econòmica no reverteix, sinó que al final també pot acabar desembocant en un ERE definitiu, no? Un expedient de regulació d'ocupació per al fet de que la companyia li és impossible assumir aquell volum de treball que tenia fins abans de comunicar el procediment col·lectiu, no? Aleshores, són temes que també jo considero que sí, que es poden debatir, però també s'han de mirar des dels dos punts de vista, tant del treballador com per el de l'empresa, no? Perquè tenim en compte que també és el que dic jo, és un equilibri entre empreses i treballadors. També ens trobem molts casos en què moltes empreses també es queixen de que tenen treballadors que porten 20 o 30 anys i a sobre, si tens valor, échame. També ens trobem en aquests casos. Hi ha treballadors que porten 20 anys i són uns penques, no? I és molt complicat acomiadar-los, aleshores. I he estat també en un ram...
Més que complicat, costós.
Molt costós.
No? També, econòmicament.
He estat amb gerents també i tal, i hi ha molts cops és que es troben també que són molt impunes, no? I és molt complicat, aleshores, clar. Tot s'ha de veure des de diferents punts de vista i no només d'un, no? I més quan governes, que quan governes, sí, també tens que mirar per tots, no només per un col·lectiu, aleshores. Tinguen en compte que Espanya també és un dels països que tenen més pimes, doncs, clar, no tots són grans empresaris de l'IBEX 35, és el que dic jo, no? Aleshores, clar, jo també et dic que un acomiadament, per exemple, d'una dona que saps que s'ha quedat mitja embarassada, que porta 6 mesos, li dius, va, 33 dies per any i fora, bueno, doncs aquest tio, si ho ha fet i ho has vist, si se l'ha de carregar, que se la carregui. Vale. Hi ha coses i coses ara, per un improcedent, perquè nosaltres ens trobem improcedències, per una valoració subjectiva del jutge. Aleshores, claro, què? Les UGTs també, no, també s'equivoquen, malauradament. Encara que no ens agradi saber-ho.
Per sort també... es pot recórrer.
Sí, per sort recórrer.
Tot
sí,
i que implica temps i diners, també.
Sí, tant i tant, molts diners.
Miquel, també hi haurà canvis, s'han pactat canvis en l'acomiadament de persones en situació d'incapacitació permanent.
Sí, aquest també és un canvi que per una... pel TJUE, del Tribunal de Justícia Europeu, per al qual considera que falta la... considera que té, és discriminatori que un treballador, per tenir una resolució per la qual la impossibilita per treballar, l'empresa l'acomiadi. Fins ara, la, també, com era un, és un acomiadament objectiu de 20 dies per any, la baixa sobrevinguda. És a dir, que un treballador tenia unes condicions, una aptitud física o psicològica per treballar i, tras agotar un període d'incapacitat temporal, ja pot ser de baixa per enfermetat comú com d'accident de treball, aquest treballador perd la seva aptitud o la seva qualificació i, aleshores, molts cops venen reconegudes incapacitats per part de l'INS, no? Que ja és bastant difícil que te la reconeixin, no? Però, bueno, es donen també, no? Aleshores, què passa? Que ara, amb aquest, tal com estava formulada la llei, l'empresari, un cop tenia la resolució d'incapacitat permanent, podia extingir automàticament el contracte de treball. Aleshores, què passa? Que aquesta extinció automàtica del contracte de treball, la Unió Europea considera que és una mica discriminatori de cara als treballadors discapacitats. Aleshores, el que s'està pretenent a través d'aquest enduriment és que les empreses, abans d'optar per l'extinció del treballador, tot i tingui una incapacitat permanent total per la professió habitual, si el treballador no vol que l'extingeixin el contracte, l'empresa hauria de buscar-li i adaptar-li el lloc de treball i després quedar-se'l. Aleshores, clar, hi ha supòsits i supòsits. Jo ara porto el cas d'un noi d'aquí de Vilafranca que és tècnic, és electricista de torres elèctriques, que després d'un llarg període d'incapacitat temporal l'empresa l'ha extingit el contracte perquè van fer un reconeixement mèdic i no va passar, no? El reconeixement era apte amb restriccions. I clar, l'empresa tampoc no l'ha volgut recol·locar en ningun altre lloc. I el treballador també estava empipat, no? Perquè dius, jo no puc pujar a una torre elèctrica, però que sí que puc estar supervisant, puc estar al magatzem. Clar, hi ha altres treballadors que, per exemple, a la que li donen incapacitat diuen, jo ja no vull treballar més per aquesta empresa, no? Però, clar, són coses també que els empresaris, els grans empresaris, sí que poden tenir molta més facilitat en poder donar un altre tipus d'ocupació a aquest treballador que ha estat reconegut amb una incapacitat, però hi ha altres empreses que per la seva infraestructura, que són tan petites, que les és pràcticament impossible tornar a adaptar o readaptar aquest treballador. És molt complicat que un treballador que tingui lesions, per exemple, osteoporosis o qualsevol cosa així, mal, sobretot muscular o de tema reumatològic, que està tota la vida treballant fent càrrega física, i ara diguis, bueno, doncs ara et posem aquí al departament d'administració i vas arxivant tot el dia. Fins quin punt, no? La llei a sobre també s'ha de tenir en compte que quan tens una incapacitat permanent total per la professió habitual, la llei et permet cobrar una prestació per aquest fet, i després el treballador pot buscar una altra feina, si la troba, evidentment, per compatibilitzar la nova feina amb les patologies que té. Que hi ha qui ho fa i hi ha qui no ho fa, sí. Jo tinc clients que, de veritat, tinc de tot. Val? I tinc gent que té una incapacitat i està currant després i hi ha gent que no. També s'ha de dir que la llei, també, a partir dels 55 anys, ja el tipus que t'apliquen per aplicar-te a l'hora de tenir la quota de la pensió d'incapacitat, passaries del 55% de la base reguladora i a partir dels 55 anys al 75%. Això està previst també per aquest motiu, no? Perquè saben que amb 40 i pico d'anys tens més facilitat que trobis una altra feina i que puguis estar compatibilitzant la incapacitat amb una altra feina, i després amb el tema de quan ja tens 75, quan tens 55 anys o més, ja la cosa comença a ser més complicada, llavors és quan ja t'incrementen també la pensió que estàs percebent, no? Aleshores, aquestes són bàsicament els canvis que considero que podria ser positius fer-los, però clar, aquí s'ha de tenir en compte el tema sobretot de la infraestructura que tingui l'empresa. Obligar una empresa petita a recol·locar un treballador que té una resolució d'incapacitat permanent, ho trobo bastant complicat, eh? I clar, fer distincions entre grans i petits dubto que ho arribin a fer mai, no?
D'aquests canvis que hem estat comentant, que hi ha sobre la taula, que proposa la ministra Díaz i que recomana a Europa, han començat a sorgir veus i opinions, hi ha de tot, no?
Sí, aquí tenim una mica de tot, no? Perquè es planteja aquesta situació de millorar les indemnitzacions o adequar-les o perquè les empreses puguin sortir una mica més escaldades quan fan un acomiadament sense causa, mal? Això porta una mica de mal de caps, tenint en compte perquè hi ha juristes que consideren que en un pla polític, d'acord, l'Estat espanyol no està obligat a complir amb els criteris o els pronunciaments que fa el Comitè de Drets Socials d'Europa, el CEDS. Aleshores, què passa? Consideren que no és el Comitè de Drets Humans. Aleshores, consideren que aquesta política no tindrien per què complir-la. Val? Són recomanacions que es fan i els estats, si volen, la podrien complir o no. Aleshores, clar, tenen els exemples que altres països, com serà que eren Finlàndia, Itàlia, França, en qual també Regne Unit, a passar de tenir aquestes recomanacions, ells no han canviat la legislació que tenen respecte als acomiadaments. No? Aleshores, clar, aquí a Espanya, doncs, bueno, alguns apunten que seria una feblesa tenir-ho que fer-ho i altres apunten que seria molt progre no fer-ho, o al revés, no? Aleshores, clar, tenim aquest dilema, que hi ha juristes que avalen que no és obligatori i altres que sí. Els que sí avalen que seria obligatori, val, és perquè és una vinculació que tindria que... És un pronunciament que s'hauria de fer vinculant a tots els estats. Però, bueno, si hi ha estats que no compleixen, no crec que molt vinculant.
I grans estats, no?
Sí, no crec que Espanya sigui els primers, no? Ara, esclar, després tenim en el pla jurista, val, que aquests pronunciaments es poden tenir en compte pels jutges, sobretot els jutjats socials.
Però, a títol personal, cada
sí,
jutge.
Sí, clar, es pot establir aquest compliment o aquestes indemnitzacions addicionals, però què passa? Que això són criteris també molt personals i subjectius del jutge, pel qual el jutge podria estimar, doncs, com a indemnització addicional per ressarcir el dany, una quantitat major de la que marcaria dels 33 dies per any. Què passa? Que actualment totes les doctrines aquestes que surten noves les ha d'avalar, diguem, el Tribunal Suprem. Aleshores, què passa? Que davant de les mateixes sentències el Tribunal Suprem estableix quin és el camí que s'ha de seguir per no tenir diferents pronunciaments judicials i que no sigui això un...
Un orga de grill, sí.
Exacte. Mal? Aleshores, què passa? Que encara el Tribunal Suprem no s'ha pronunciat respecte a si aquí a Espanya, o si ells comencen a fer aquest canvi paulatinament i comencen a facilitar o a donar sentències reconeixent aquests drets als treballadors de tenir indemnitzacions majors o no. Aleshores, clar, aquí, que ho podrien, si ho adaptessin, doncs clar, si ho adaptessin i el Tribunal Suprem ho estableix com una doctrina, tindrien tots els abogats, professionals, treballadors, tots, tindrien que passar per matejar-ho. Clar, el que aquí és indeterminant important és si és realment vinculant o no aquestes relacions o aquestes interpretacions que fa el Comitè de Drets Socials d'Europa, que estem, per una part, obligats, perquè nosaltres hem firmat la Carta Europea Social, està firmada, el conveni 158 de l'OIT també està subscrit, però, claro, aquí...
Si sí, que... Alemanya, França no compleixen,
clar,
és el que tu deies, complirà Espanya?
Amb la ministra que tenim ho intentarà.
Yolanda, jo crec
que
Díaz, sí.
Ara, que després el jutge suposi o no, pues, claro, això serà una mica més complicat, no? A veure quina és la interpretació que donen ells i quines són les posicions de motius per als quals ho estimen o ho desestimen.
Miquel, ens queden 4 minutets. Alguna anècdota, algun cas a comentar dels judicis d'aquesta setmana?
Sí, mira, doncs l'altre dia... Bueno, vam tenir un acomiadament, va ser bastant interessant, perquè suposadament l'empresa no va comparèixer en el procediment de l'acomiadament, pese a haver estat en el citat al CEMAC i no haver arribat a ningú acord. I després, quan l'empresa la comencen a executar, curiosament, l'abogat de l'empresa presenta un escrit en unitat d'actuacions per intentar repetir el judici, no? Resulta que el primer escrit ens vam oposar i ens van donar la raó i al final la sentència la van tenir ferma. Però va presentar un altre segon escrit, per lo qual s'examinava, es podia veure, que per un error del jutjat, el no publicar correctament el CIF de l'empresa en el taló de dictes judicials va causar un perjudici a l'empresa per no compareixer a l'acte de la vista, pese a haver estat tenia coneixement de que tenia, es va fer el CEMAC i tot i no va comparèixer, i vam tenir que repetir el judici, no? Doncs, bueno, vam tenir que anar a repetir el judici després de que portem quasi 3 anys barallant-nos amb aquest acomiadament. La treballadora, que ja està bastant cansada i cremada del tema i vol passar pàgina, li van fer una oferta econòmica que era bastant raonable i bastant bona, i la treballadora la va acceptar. Amb la sorpresa que, transcorregut els 72 hores que teníem que pactar o teníem que posar aquests diners a la compte de la treballadora, ja incompleixen, no? Aleshores, trobo que és una falta de paraula per part de la contrària brutal, i que tota una estratègia que ha muntat l'empresa per impedir uns embargs per una condena d'un supòsit o d'un procés judicial que s'han desentengut des de després del CEMAC, transcorrent més d'un any des de la celebració del CEMAC fins al judici i la sentència primera, que ara facin, orquestin aquesta tècnica àrdua o burdua, i que per un error del jutjat la treballadora sigui la més perjudicada en el procediment, ho trobo que és de llibre.
Escandalós.
No? És escandalós. I a sobre que l'empresa vagi amb aquesta mentalitat torticera d'arribar a un acord inferior al que establia la sentència, prometent que pagaran i després et trobes que no paguen.
72 hores i ja estan incomplint.
Sí, ja l'han incomplert totalment. Ara, quan arribi després, presentarem ja l'execució, intentar obtenir la major indemnització possible pels danys ocasionats a la treballadora, no? Perquè és que és bestial, a vegades, les conductes de molts professionals.
Això no és habitual, però...
No, molts cops no, la majoria de casos espero que no. Entre els professionals jo confio en la seva paraula, però clar, quan te traicionen o no porten o no controlen a l'empresa en aquest aspecte i no tenen el poder sobre l'empresa, doncs això causa un perjudici, perquè el pròxim dia que vol que me trobi aquesta de contrària, no hi haurà pacte, que no tindrà validesa la seva paraula. No?
Creu i ratlla.
Sí, evidentment.
I creus que ha estat la professional i no l'empresa en aquest
cas?
No crec.
Jo crec que l'empresa... ha mentit o ha enganyat a la seva col·legiada, segur.
Miquel Rosso, un plaer parlar durant una estoneta del món del treball, avui posant el focus en aquests canvis sobre l'acomiadament que proposa la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i recollint diverses veus que han opinat al respecte. Com que ens veiem més a més, anirem seguint com acaba tot plegat. Gràcies i bona setmana.
Bona setmana, moltes gràcies.
De seguida, una pausa, 4 anuncis i el butlletí de notícies de les 11 del matí. I després, a les 11:06, seguim amb les estrenes cinematogràfiques d'aquest cap de setmana a càrrec del Marc Compte.